Nou dispositiu policial per la lluita contra la multireincidència. Aquest cop s'ha reforçat amb més agents dels Mossos d'Esquadra davant l'augment dels delictes a la ciutat. El balanç és de 4 detinguts i 65 identificats. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest dispositiu on també es va informar que a l'Hospitalet menors de 14 anys fan robatoris amb violència en patinets. Abans de tractar aquest tema, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. La xarxa d'escoles sostenibles de l'Hospitalet arriba a les dues dècades treballant per la conscienciació mediambiental d'infants i joves. Avui ha tingut lloc la cloenda del programa on els alumnes han pogut explicar els seus projectes. L'agrupament Escolta Lola Anglada compleix 30 anys. Aquest dissabte ho celebrarà amb una jornada festiva plena d'activitats al Parc de Can Boixeres. El centre d'esports L'Hospitalet rep el Club Futbol Badalona en el partit més important de la temporada. Serà el partit d'anada de la primera ronda del play-off d'ascens a Segona Federació. Es jugarà el diumenge a 1:15 del migdia i es podrà seguir en directe per Televisió de L'Hospitalet i Elec Digital. El pla policial Campai, que lluita contra la multireincidència, s'ha reforçat amb més agents dels Mossos d'Esquadra davant l'augment dels delictes a la ciutat. Ahir es va dur a terme un nou operatiu conjunt a l'Hospitalet amb un balanç de 4 detinguts.
El pla Campai contra la delinqüència multireincident s'ha tornat a desplegar a l'Hospitalet. Aquesta vegada reforçat amb més agents dels Mossos d'Esquadra, com les unitats motoritzades o les de patrullatge del metro, que normalment operen a Barcelona. Un dispositiu coordinat entre Mossos, Guàrdia Urbana i Policia Nacional, que ha servit com a avantsala del pla de xoc anunciat per posar fre a l'augment de delictes a la ciutat, que l'any passat van pujar un 10%. S'han fet escorcolls buscant drogues, armes o objectes robats, i també s'han inspeccionat dos locals. En aquesta ocasió, el pla Campai s'ha saldat amb 65 identificacions, 5 denúncies per possessió de drogues i 4 detencions per requeriments judicials. Una d'elles a l'Avinguda Catalunya, on s'ha identificat un home que acumulava dues ordres de detenció. L'operatiu també s'ha traslladat a l'entorn de les parades de metro de Collblanc, Pubilla Casas i Santa Eulàlia. En aquest punt s'ha intervingut un patinet elèctric modificat que podia superar els 114 km per hora, quan la màxima velocitat permesa és de 25 km per hora. En total s'han requisat 6 patinets per estar trucats o no tenir l'assegurança obligatòria.
I precisament un altre punt de control de patinets del pla Campai, en aquest cas fet per agents de paisà, va ser l'entorn de la plaça Europa. En les últimes setmanes, els Mossos d'Esquadra han detectat grups organitzats cada vegada més joves que roben mòbils i joies des de patinets. De fet, es tracta de nens d'entre 11 i 13 anys, una edat que encara no se'ls pot imputar fets delictius perquè són menors de 14 anys. Se'ls ha arribat a identificar amb pistoles tàser i gas pebre i estarien vinculats amb bandes llatines. Segons els Mossos, actuen a la zona de la Fira, l'Avinguda Amadeu Torner i les proximitats del centre comercial Gran Via 2. Actualment, més de la meitat dels robatoris amb violència ja es cometen amb patinet. L'Ajuntament ha presentat el protocol de seguretat que s'aplicarà a les festes majors dels barris i als espais festius i d'oci de la ciutat. Durant l'acte de presentació, que ha tingut lloc a l'equipament de l'Oficina Jove, s'ha facilitat a les associacions i comissions de festes una guia pràctica amb pautes per detectar possibles situacions de violència, oferir una primera resposta i activar els recursos previstos. El protocol situa la prevenció, la detecció i l'atenció coordinada com a eixos principals d'actuació.
Aquest nou protocol recull tota la part normativa, recull tot el protocol anterior, no? Que parlava doncs, de com fer unes festes segures, però que sí que incidim molt més en tot el que té a veure amb la coordinació i amb la transversalitat per evitar i sobretot per prevenir, no? I que les festes doncs, siguin segures. Amb aquesta coordinació fem sobretot amb l'àrea de seguretat i convivència, per això avui també ens acompanyen els agents cívics i els facilitadors nocturns, perquè estan inclosos dintre d'aquest operatiu, no? de conjunt, també, evidentment, la nostra Guàrdia Urbana i tots els elements, tots els cossos doncs, que tenen presència a les festes.
Reduir l'ús del paper d'alumini, reciclar les piles o mesurar la qualitat de l'aire són algunes de les propostes que han treballat els centres educatius que formen part de la xarxa L'Hospitalet Escoles Sostenibles. Avui ha tingut lloc la cloenda del programa on els alumnes han pogut explicar els seus projectes. La iniciativa està d'aniversari i celebra dues dècades treballant per conscienciar infants i joves.
20 anys promovent l'educació ambiental. La xarxa ELAC Escoles Sostenibles celebra dues dècades en les quals milers d'infants han treballat propostes per convertir les seves escoles i el seu entorn en espais més sostenibles i tenir cura del medi ambient.
Doncs hem fet un projecte, el Green Team, que hem organitzat per tota l'escola, des d'I3 fins a batxillerat, perquè si no saben on tirar les piles, doncs les poden portar a l'escola per reciclar-les de manera sostenible i ecològica.
Depèn de quin líquid veiem, sabem la qualitat de l'aire. Per exemple, a nosaltres en el Parc de Bellvitge vam veure un que tenia una qualitat de l'aire bona. Però depèn, per exemple, si no hi ha líquids, també vol dir que és una qualitat que és dolentíssima.
Per exemple, aquí a Hospitalet, els únics llocs on jo almenys he trobat líquids ha sigut el Parc de les Planes i el Parc de Bellvitge.
Hem fet el patinet, que consisteix en després del pati sortir al pati a recollir tota la brossa que hi ha al terra.
I després hem fet un campionat, que és de boles d'alumini, que teníem cada classe un got per posar les boles d'alumini i qui té menys boles d'alumini al mes guanya un premi.
Aquest curs han estat 36 centres educatius, entre ells 8 escoles bressols, que han participat de la xarxa. A la cloenda de l'edició, una desena d'escoles i instituts han explicat els seus projectes i han compartit experiències amb altres companys.
Ajudar que es conscienciïn a la importància d'aquestes petites coses que cadascú podem aportar i millorar una mica entre tots aquest món.
Per tancar el curs, la xarxa ELAC Escoles Sostenibles ha convidat els alumnes a participar en una acció artística sobre els refugis climàtics de la mà del TPK.
I un altre programa educatiu que avui ha fet l'acte de cloenda ha estat el del Cricket Uneix, una iniciativa per promocionar aquest esport al mateix temps que es potencia el català.
Uns 80 alumnes de 5 instituts de la ciutat han participat avui en la cloenda del programa El Cricket Uneix, una iniciativa educativa comunitària APS, Aprenentatge i Servei, que utilitza l'esport com a eina per afavorir la convivència i l'aprenentatge entre els joves de la ciutat. Una iniciativa on alumnes de l'Índia, Pakistan i Bangladesh ensenyen aquest esport a classes d'educació física.
El projecte el que crea sobretot és aquest diàleg intercultural, vincles, no?, entre joves de diferents orígens, de diferents edats, amb diferents habilitats. I doncs, aquestes connexions que creen, aquest trencament de prejudicis culturals i de gènere, avui és un dia doncs, per mostrar, no?, que tots estan aquí feliços jugant a un esport que al final és un esport que està present als carrers de l'Hospitalet.
El Cricket Uneix es desenvolupa com a projecte d'aprenentatge i servei. Connecta esport, llengua, igualtat i convivència. Un dels seus objectius és millorar les habilitats comunicatives en català.
Coneixen el joc, tenen una formació en llengua, en vocabulari de cricket en català, en estructures lingüístiques, en valors també, perquè aquí hi contribueix també el servei de mediació.
Tant pels alumnes transmissors del joc com pels dinamitzadors i els que s'han iniciat en el cricket, aquesta experiència és molt positiva i enriquidora.
Molt emocionant perquè ells entenen a conèixer jocs que hi ha algunes persones que no sabien el cricket on es juga i què es fa, i pues ens fa molta il·lusió.
A mi també fa molta il·lusió com a ella, i a mi m'agrada també el meu esport senyar als companys dels quarts d'ESO, i bueno, és una mica tímida, però bueno, estic feliç.
Companys de l'Índia i Pakistan ens han fet unes quantes sessions sobre cricket, presentar-nos un dels esports més importants, d'un dels esports més important del seu país, i ha sigut una experiència molt bonica, però no només per conèixer un esport nou, sinó també per connectar una mica amb alumnes del nostre institut.
A través d'este projecte he conegut el cricket i ara juego para un club i també para la selecció.
A partir d'aquest programa, el 2023, es va crear l'Hospitalet Cricket Club, que ha aconseguit èxits esportius i el reconeixement com a iniciativa que contribueix a la integració.
Avui ha arrencat Emprenedoria en Femení, un programa impulsat per l'Ajuntament per donar suport a dones que volen iniciar o fer créixer un projecte empresarial. La iniciativa busca fomentar la igualtat d'oportunitats.
Segons les últimes dades de l'informe Global Entrepreneurship Monitor, a Catalunya el percentatge de dones emprenedores encara és inferior al dels homes, amb una diferència de més de 2 punts. És per això que des de l'Ajuntament han impulsat Emprenedoria en Femení, un programa que té com a objectiu recolzar les dones que volen impulsar un projecte empresarial i reforçar el teixit econòmic local. En total, una 20ena de dones de la ciutat que tenen una idea de negoci definida rebran de manera gratuïta i fins a final d'any formacions i mentories sobre emprenedoria. Així, les diferents sessions del programa abordaran temes diversos, com per exemple la gestió emocional del procés emprenedor o aspectes tècnics del màrqueting i la comunicació. Avui que ha arrencat el programa, la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, ha donat la benvinguda a les participants.
Necessitem doncs, impulsar la dona dins l'àmbit de l'activitat econòmica, del món empresarial, de l'emprenedoria, etc., perquè al final doncs, tenim copsat no, d'homes i volem també que aquestes dones que potser tenen més dificultats per les càrregues familiars o per situacions personals, doncs, tinguin més facilitats.
Entre les participants del programa hi ha històries i motivacions diverses.
Jo faré una tenda online de sabates. Tinc 46 anys i, bueno, i portava 30 anys a la mateixa empresa, relacionada també amb el mateix sector, i llavors pues, he decidit de parar i dir, bueno, vaig a emprendre i fer alguna cosa per mi.
Jo faig animacions infantils i de festes en general, i fins ara pues, feia jo les animacions i el que m'agradaria és créixer com a empresa gestora.
Un altre exemple és el de la Ruby, que vol impulsar el seu nou projecte cinematogràfic.
Yo soy la creadora de la película Los 4 millones de amigos. Y es un proyecto internacional, lo quiero comenzar aquí en Barcelona o aquí en Hospitalet, pues me han dado esta gran oportunidad. Y bueno, quiero que dale visibilidad a todas las historias de todas las personas del mundo que nos salimos de nuestros sitios para dar una mejor oportunidad a nuestros hijos.
Emprenedoria en Femení també ofereix sessions de networking per crear xarxes de suport entre emprenedores. I tot el treball que es farà durant aquests mesos es recollirà al novembre, en una sessió on cadascuna de les participants presentarà el seu projecte final.
L'estat del benestar està fracassant a l'Hospitalet i l'Ajuntament també. Aquesta és una de les declaracions del portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, Manuel Domínguez, al cicle Present i Futur de l'Hospitalet. El portaveu considera que s'han de resoldre diferents problemes a la ciutat al voltant de la seguretat, l'habitatge o l'educació.
El portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, Manuel Domínguez, ha protagonitzat la segona sessió del cicle Present i Futur de l'Hospitalet. Domínguez ha centrat la trobada, organitzada per l'Hospitalet Espai de Debat, en el diagnòstic sobre els problemes que considera que afronta la ciutat, especialment en matèria d'habitatge, educació i seguretat.
L'estat del benestar està fracassant a l'Hospitalet i la part que li toca a l'Ajuntament també. Hi ha un fracàs en la garantia dels drets de la ciutadania, començant per la seguretat, que és segurament un dels primers drets que tenim, l'habitatge, els drets socials bàsics, l'educació, l'assistència sanitària.
Domínguez ha anat més enllà, proposant algunes mesures que considera urgents per pal·liar aquestes dinàmiques.
Guanyar espai públic i verd per millorar la convivència i la salut pública, millorar les escoles, que estan en una situació terrible, millorar la seguretat en comptes de fer operatius per demanar el DNI, que facin operatius per obtenir proves, per demanar un jutge que s'intervingui en els pisos on hi ha màfies. En aquest moment, a l'Hospitalet, hi ha dos tipus de voltors. Els fons voltors que s'estan quedant amb els nostres habitatges, amb els nostres pisos, i les màfies que s'estan aprofitant d'aquesta situació social vulnerable per introduir-se i fer les activitats delictives.
La pròxima sessió del cicle la protagonitzarà dimecres que ve la portaveu del grup municipal del Partit Popular al Consistori, Sònia Esplugues.
L'agrupament Escolta Lola Anglada celebra dissabte el seu 30 aniversari. La jornada festiva tindrà lloc al Parc de Can Boixeres amb tot tipus d'activitats.
Bingo musical, gimcana per equips, una botigueta de segona mà o fins i tot un dinar de germanor i un concurs de pastissos. Aquestes són algunes de les activitats que el Parc de Can Boixeres acollirà dissabte per celebrar el 30 aniversari de l'agrupament Escolta Lola Anglada.
Començarem a les 10:30 amb un seguit de tallers i activitats que es donen a terme al Parc de Can Boixeres, ja sigui com un pintacares o una activitat de nusos. I també hi ha tallers més habituals com un memory que està relacionat amb la història del nostre agrupament o bueno, un partit de vòlei que es pugui fer així més dinàmic.
L'entitat educativa i d'oci basada en l'escoltisme es va fundar el 1996 i actualment en formen part una seixantena d'infants i joves i un equip de monitores de 15 voluntàries. Les activitats es desenvolupen al CAU els dissabtes a la tarda i també en excursions de tot el cap de setmana, amb una missió clara.
Definiríem l'agrupament com una entitat que vetlla perquè els infants creixin a nivell personal, ja sigui dins de la ciutat, amb el seu entorn, però també sobretot fora, amb la natura, perquè és el que més caracteritza el nostre funcionament. I bueno, al final la missió és això, per una banda, com crear vincles entre ells, posar-se els seus objectius i treballar a nivell personal com per créixer com a persones i al final de tot això com fer molt millor.
La festa de dissabte a Can Boixeres serà un punt de trobada pels monitors, infants i famílies d'una agrupació que espera continuar sumant anys com a referent del lleure educatiu a la ciutat.
La setmana de cant coral de l'Hospitalet finalitza aquest diumenge i ho fa amb el concert de Vocal Group Barcelona. Amb més de 10 anys de trajectòria, aquest grup de gospel va viure un punt d'inflexió el 2024, quan van guanyar el premi al millor grup de gospel en format petit d'Europa, després d'actuar al Royal Albert Hall de Londres. Diumenge oferiran el seu variat repertori a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori Barrades.
El gospel transmet experiència, vull dir, és música que surt de l'Església, en realitat, i transmet fe, transmet experiència, vivència, i penso que és molt especial perquè és una música que connecta amb la persona.
L'humorista Edu Mutante celebra a l'Hospitalet els seus 25 anys de trajectòria. Ho fa aquest diumenge a l'Oncle Jack. Mutante destaca sobretot per les seves imitacions, que actualment es poden escoltar alguns programes de l'emissora de ràdio RAC1. L'espectacle de diumenge té una finalitat benèfica, ja que tot el que es recapti serà per l'associació Héroes Sin Capa, que ajuda famílies amb fills autistes.
He anat agafant una miqueta doncs, alguns acudits de cada espectacle que he fet durant aquests anys. Llavors, el primer he agafat doncs, les primeres imitacions, que me'n recordo que ja era el moment d'Operació Triunfo i les que més gràcia feien eren Bisbal, Bustamante i me'n recordo també la Duquesa de Alba. Me'n recordo que feia José María García presentant un programa del cor i llavors feia José María García connectant amb la Moto 1 que estava amb Sara Montiel, després a l'helicòpter amb Bustamante, que el perseguia no sé qui.
L'Ateneu de Cultura Popular acull l'exposició Life Essence, la primera mostra en solitari de la pintora Laura Benedito, un recull d'algunes de les seves obres que se centren en la llum i en les petites escenes quotidianes.
La pintora mataronina Laura Benedito exposa per primera vegada en solitari i ho fa a l'Hospitalet amb la sèrie de quadres costumistes Life Essence o Escenes de vida. Paisatges i sobretot retrats que ens mostren la importància dels petits moments del dia a dia. Situacions senzilles i reposades que sovint passen desapercebudes enmig d'un ritme de vida frenètic.
La idea general de tota l'exposició és parlar una mica com d'aquests petits moments més com quotidians i llavors doncs és una mica com aquesta sensació de pausa, de parar i de ser present com en les coses senzilles. Jo crec que tots avui en dia vivim vides com una mica massa actives mentalment i bueno, ens ocupem molt i per mi el fet de pintar ja és com tenir aquest moment de pausa, de reflexió, d'estar present i llavors doncs, em resulta interessant intentar-ho transmetre també amb el que pinto.
Es tracta d'una vintena de quadres pintats a l'oli, amb què l'artista també explora els efectes de la llum sobre l'espai i els volums.
Per mi, la llum és la base. Durant al llarg de la meva vida, que he pintat molt i estils molt diferents, he fet servir colors molt diferents, acabats, diguéssim, molt diferents, és a dir, alguns més figuratius, alguns menys, i sempre la llum ha sigut com el fil conductor.
Una tècnica acurada fruit d'un procés creatiu que també es mostra en l'exposició.
Una mica he intentat com ensenyar no només el resultat, sinó el procés. Sempre començo els quadres amb la composició. És composició de llum fosc, blanc-negre, no, sense complicacions, i intento com assegurar-me que la composició funciona. Després hi ha estudis de color i llavors després hi ha tota la pràctica d'anatomia. Com que jo em centro molt en el retrat, per mi és molt important ser fidel a la realitat.
L'exposició Live as Scenes es pot veure a l'Ateneu de Cultura Popular fins al 22 de maig.
I avui divendres comencem el repàs de les estrenes de cinema amb la pel·lícula Pizza Movies, amb el debut com a actriu de l'humorista hospitalenca Judit Martín.
Bueno, ya está.
¿El qué ya está?
Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb la primera pel·lícula de l'hospitalenca Judit Martín, Pizza Movies. Una periodista cultural i crítica de cinema en crisi convence el seu marit per deixar-ho tot i muntar un negoci de pizzas amb temàtica cinematogràfica.
És millor que vayas al casino.
He puesto que...
Eres italiano.
De Albacete, pero tengo familia.
Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
Vale. Si es a vida o muerte, ¿qué harías con 1.000 millones de dólares?
L'actor Glenn Powell abandona el paper de seductor i canvia totalment el seu registre actoral a jugada mestra. A mig camí entre la sàtira negra i el suspens, el protagonista és un home que està disposat a tot per tal de recuperar el seu patrimoni familiar.
De mansiones, aviones, una o dos islas...
Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
Ya ves.
Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin.
Acabem amb El beso de la mujer araña, l'obra més personal de l'actriu i cantant Jennifer López, que protagonitza i produeix aquesta adaptació del llibre de Manuel Puig del 1976. La pel·lícula recupera la història original que transcorre durant la dictadura argentina i explora temes com l'opressió, la identitat i la resistència.
Corres peligro desde que me conociste.
El centre d'esports l'Hospitalet rep el Club Futbol Badalona en el partit d'anada de la primera ronda de play-off d'ascens a Segona Federació. Diumenge, a 1:15 del migdia, l'estadi municipal serà l'escenari del duel més determinant per l'hospit de tot el curs. L'equip arriba al complet, sense baixes i endollat davant d'aquest gran repte.
Arriba el moment decisiu de la temporada per un centre d'esports l'Hospitalet que en l'última jornada es va classificar pels play-offs d'ascens a Segona Federació en empatar 0 contra la Unió Esportiva Cornellà a casa. En el mateix escenari, aquest pròxim diumenge, a 1:15 del migdia, rebran el Badalona, que va finalitzar la temporada regular en segona posició i al qual l'Hospi no ha aconseguit guanyar aquest curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs.
És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem... fer-los millor.
El tècnic podrà comptar amb tots els futbolistes per aquest enfrontament, fet positiu en un moment en què l'equip ha d'estar al 100%.
L'equip va fer un clic fa una setmana, estem molt més sòlids, ens costa que ens facin gol, això és molt important en els play-offs, i jo crec que està en creixement. Esperem que aquests 6 partits que queden seguim en aquest procés de creixement i podem aconseguir el play-off.
Diumenge a 1:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a Segona Federació. El partit entre el Centre d'Esports Hospitalet i el Club Futbol Badalona es podrà seguir en directe a Televisió de l'Hospitalet, l'ELEAC Digital i a través de la plataforma La Xarxa Més.
I amb l'Hospi nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. nou dispositiu policial per la lluita contra la multireincidència. Aquest cop s'ha reforçat amb més agents dels Mossos d'Esquadra davant l'augment dels delictes a la ciutat. El balanç és de 4 detinguts i 65 identificats. La xarxa d'escoles sostenibles de l'Hospitalet arriba a les dues dècades treballant per la conscienciació mediambiental d'infants i joves. Avui ha tingut lloc la cloenda del programa, on els alumnes han pogut explicar els seus projectes. L'agrupament Escolta Lola Anglada compleix 30 anys. Aquest dissabte ho celebrarà amb una jornada festiva plena d'activitats al Parc de Can Boixeres. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, eliacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.